Meteoambient. Amb José Luis Gallego.
Què tal? Bona tarda. Anem cap a la Xina, de la mà del José Luis Gallego. Meteoambient. Anem
cap a la Xina. Tot mil, i que ens agafa.
1.380 milions arrodonint d'habitants. Segona potència en número d'habitants del planeta, després de la Índia.
És per això que cal estar molt amatents a les accions que fan tant la Xina com la Índia en qüestions relacionades amb el medi ambient, donat que, davant de l'absoluta incertesa que genera el govern de Trump i la posició d'Estats Units i aquesta volta cap enrere que està fent la Unió Europea, dediquen a l'àmbit de prevenció del canvi climàtic i de mitigació de retallada de les emissions. Ja saps que ara s'acaba d'aprovar el paquet d'hivern de la Unió Europea, entre el qual contempla un objectiu cap al 2020 de penetració de les energies renovables del 35%, cosa que no és absolutament un disbarat. Hauríem d'estar ja en el 50% i anar cap a un escenari de 100% renovables en el 2050, perquè ho podem fer i perquè tenim les eines per fer-ho. Però en tot cas, jo ja no hi tinc en compte el que faci la Unió Europea, malauradament. El que fa Espanya ja fa molt de temps que
anava a dir
una grolleria, però no la diré.
Has tirat la tovallola amb la Unió Europea?
Sí.
Has tirat la tovallola amb Espanya i amb la Unió Europea. Bé, Espanya, amb Espanya, diguem, juga una altra lliga ja fa temps, però la Unió Europea l'has tirat.
Espanya és una pedra a la sabata i és un aliat del canvi climàtic. Espanya està jugant a favor del canvi climàtic. Espanya és un enemic de les polítiques conservacionistes i de mitigació del canvi climàtic. Per la seva defensa del carbó, per la seva absoluta immobilisme i entrebanc a l'autoconsum elèctric, per la seva manca...
Hem de parlar, perquè saps que l'exministre socialista, ara la Comissió Europea, ja ho diré,
vols dir popular, Miguel Arias Cañete?
No, socialista.
L'exministre socialista... Ah, sí, Pepe Blanco.
El Pepe Blanco.
Sí, és l'impulsor d'aquest mini acord que ha arribat absolutament decebedor i absolutament del paquet d'hivern del 35% d'energies renovables.
S'ha pujat una miqueta del 27% inicial al 35%.
Però és que això tanta demagògia que hi ha amb aquestes alçades de canvi climàtic.
José Luis, si la meva feina és picar-te, si clar, estic sí. d'acord amb tu.
En tot cas, anem a veure què fa la Xina i què fa la Índia, que això sí que ens interessa moltíssim. Mm-hmm. I aquesta mesura que acaba d'aprovar, malauradament no obeeix a unes qüestions de sensibilitat cap al medi ambient. Els xinesos tampoc se'ls espera en la sensibilitat cap al medi ambient, però com a mínim, si no ne vero ben trovato, que diuen els italians, han aprovat aquesta mesura de prohibir la importació de residus procedents d'altres països per aprofitar el material valuós, no? El material reciclable. I sobretot el que fa esmena al plàstic. Aquest és un tema molt interessant, perquè no sé si saps que gairebé des dels anys 80 la Xina es va convertir en el gran abocador de residus de plàstic, sobretot de retalls de plàstic industrial. Estem parlant de tots els processos de fabricació d'interior de vehicles, de motllos de plàstic, de proformes d'envasat, és a dir, tots els retalls, no els que els ciutadans posem al contenidor groc, que això en principi està comptat i està comptabilitzat i té el seu procés de reciclatge que està regulat per la Unió Europea i per l'Estat. No, estic parlant de tot el retall industrial i comercial del plàstic. En un 80% anava a la Xina. No anava als abocadors ni anava a les incineradores, anava a la Xina. Perquè els hi sortia més barat als industrials. Ja saps que si tu tens una indústria estàs obligat a gestionar i a pagar una taxa per gestió de les escombraries, com qualsevol ciutadà, d'acord? Llavors aquesta taxa es contracta un gestor d'escombraries que està obligat a gestionar de manera ambientalment responsable aquell residu. Què feien moltes empreses? Moltes empreses que estaven anclades al segle XIX, al segle XVIII, que no pensaven en que el medi ambient és un aliat i en compte d'un enemic, doncs el que feien era compactaven, ho pujaven a un contenidor i pomba, cap a la Xina. I allà arribava províncies senceres províncies de milions d'habitants, de 20 i 30 milions, perquè una província de la Xina és gairebé com un estat europeu, i allà tota la gent es dedicava a recuperar les imatges de la gent que ha estat allà. Són terribles. Jo conec gent que havia visitat per qüestions de feina aquelles províncies, terribles, amb uns índexs de mortalitat per contaminació i per contacte amb productes tòxics elevadíssims. Bé, la Xina ha dit prou. I ara què fem amb tot aquell plàstic que enviàvem cap allà? Què fem amb aquesta gestió d'aquest residu? L'única eina que tenim és la prevenció. És per això que algunes ONGs com Greenpeace han dit que benvinguda sigui aquesta decisió del govern xinès, perquè això activarà les polítiques de prevenció de residus de plàstic de manera ipso facto. I així ha passat. La setmana passada la Unió Europea ja va aprovar un paquet per intentar reduir la gestió de, o sigui, l'ús massiu de productes de plàstic i per obligar que tots els envasos de plàstic siguin reciclables a partir del 2030. És a dir, ja s'han activat mesures per intentar prevenir aquesta onada, aquest tsunami de residus de plàstic que genera la Unió Europea.
Perquè, a veure, la tecnologia permet perfectament envasos absolutament respectuosos amb el medi ambient.
Ho feien els xinus. De fet, ho fan els xinus. És a dir, ells continuen admetent aquest residu, sempre i quan vingui identificat amb el número de polímer, és a dir, no em barregis polietilè amb polivinil, no em barregis porexpà amb poliuretà, digue'm què m'estàs enviant, amb un enviament absolutament identificat, regulat, i no com fins ara, que era omplir contenidors i vinga cap a la Xina, d'acord? I ells feien la tria. No, ara el procés de triatge ho ha de fer l'estat emissor, com si diguéssim, d'aquest residu, no? Nosaltres el que hem d'estar atents és com reacciona el món aquesta decisió del govern xinès. Què comencem a fer per fer prevenció del residu i deixar de parlar de end of pipe, al final de canonada, que diuen els anglesos? Com tractem el residu després de generar-lo? No! La pregunta és, què estàs fent per prevenir aquest residu i canviar de paradigma i no jugar-nos tota la partida al reciclatge, sinó a la prevenció, a través de l'ecodisseny, a través de l'economia circular. Digue'm el que vulguis, però no em generi residu, perquè no tinc on posar-ho. Per què? Hem de tancar els abocadors. Primera directiva de la Unió Europea. Si no tenim abocadors i les incineradores són un equipament que genera uns efectes NIMBY brutals, és a dir, no dic backyard, incineradores sí, però no al meu municipi, què fem amb els residus? Perquè la taxa de reciclatge no creix. Ja saps que aquí a Catalunya estem al 34%.
Sí.
És terrible. Llavors, com que no hi existeix la fada madrina, aquesta que cada nit va als contenidors i els va buidant, no existeix. Ens hem d'autogestionar els ciutadans. Hem de posar en marxa polítiques innovadores. Hem de posar en marxa la política imaginativa per intentar fer del residu una oportunitat i no de fer el residu un problema ambiental. I això és només canviar de paradigma.
Sí, pel ciutadà no ha de ser fàcil. És a dir, al final... Però has de tirar pel dret.
Nosaltres ens hem d'educar en aquest és a dir, la gent que ens està sentint ha de ser la que
els
prengui.
Que vindran,
sí. Els polítics són un aliat boníssim, important.
No, és imprescindible.
Però sempre t'ho dic, el medi ambient és massa important com per deixar-ho en mans dels polítics. Sempre t'ho dic, Francesc, els ciutadans és el que hem fet les grans...
Sí, però si estem en aquest sostre del 34-35% és perquè no som valents d'anar més enllà.
A nivell polític, per suposat. Les normatives s'han adormit i estan obeint a no sé quins interessos.
Tant tu com jo, jo he viscut 15 anys, tu hi continues vivint, en municipis que arribem, en el cas meu era el 90%, en el cas teu em penso que és un
70%
de reciclatge, perquè és el porta a porta. D'acord? Això és imaginatiu, i això al final el ciutadà...
Valent. Ja em valen les dues excepcions.
Sí,
valent i és valent.
Això mateix.
Sí, sí.
Però al final hi ha àmbits on posar segons quins mecanismes de recollida és difícil. Però en canvi, saps que a Europa i a molts països del món, al final hi ha el microxip a les escombraries, i si no som valents amb això, no ens en sortirem.
Però tornem a descarregar. Fixa't que estàs parlant de mesures que descarreguen pren la responsabilitat en el ciutadà. Jo t'estic dient abans de produir, abans de fabricar. És a dir,
t'entenc.
Abans de... Tens un producte? Sí. Abans de dir-me...
Ves a una gran superfície.
Efectivament.
Intenta triar una Coca-Cola de vidre.
No. És que...
No la trobaràs.
Avui dia, pel medi ambient, el lineal d'una gran superfície és una pel·lícula de por. Els que veiem el tsunami que se'ns veu a sobre amb el tema de la gestió dels residus. Entrar en un lineal i pensar que cadascuna d'aquelles referències esdevindrà residu en segons és brutal. Continuarem.
Continuarem. Això sí, és el cinquè capítol dels 50.000 que vindran.
Moltes vegades penso si els oients no estaran avorrits de sentir-nos parlar tant de residu. Però és que
espero que no, portem 4 anys. Sí. Jo espero que no s'encansin.
La gestió dels residus és tan important, senyors i senyores, ens hi juguem tantíssim que continuarem donant consells en aquest sentit.
José Luis Gallego,
vinga.
Un plaer.
Vinga, com sempre.
Tornem de la Xina. Adéu. Adéu.
El concurs.
Quin país acaba de prohibir la importació de residus pel seu reciclatge? Premi llapis de memòria en forma de micro i llibreta de Catalunya Ràdio. De la setmana passada, quina és la darrera revolució de l'energia solar a l'Índia? La resposta és, o són, les plantes flotants. Premi forfet per a dues persones per esquiar a Baqueira. Un dia guanyadora, la Mireia Sala de Sant Pol de Mar.